Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Com esteu? Comencem el diàlegs, aquesta conversa que mantenim cada setmana amb l'alcalde de Vilafranca, nosaltres des dels estudis de Penedès Televisió i l'alcalde des del seu despatx a la Casa de la Vila. Alcalde de Vilafranca, Pere Rebull, com estem? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Què tal?
Alcalde, diumenge a mitjanit s'aixeca l'estat d'alarma i ja hi ha preparada, ja hi ha gent preparada per començar a sortir, fer festes convocades, etc. Aquella sensació de que ho podrem fer tot, no ho podrem fer tot. I per altra, home, hi ha moltes ganes que s'aixequi aquest estat d'alarma, aquesta és la veritat, això és obvi, però per altra banda, doncs també hi ha una mica, m'imagino, i sobretot des de les autoritats, una certa preocupació pel que, perquè això tampoc no sigui ja una disbauxa absoluta, no? I per altra banda també podem parlar després d'aquesta sensació que no, potser no hi ha hagut la previsió necessària per regular una mica això, no? Amb determinats aspectes, determinades restriccions que els governs de les diferents comunitats puguin considerar que encara s'haurien d'aplicar en funció de com està evolucionant la Covid als seus territoris i que, d'altra banda, doncs, el govern de l'Estat ha dit que això ho deixa en mans del Tribunal Suprem, amb la qual cosa es pot crear una confusió important. Anem a pams, perquè he tocat diferents temes ja d'entrada. Pel que fa a la preocupació que hi pugui haver-hi, doncs a partir d'aquest diumenge, a les 00 hores, això sigui una miqueta una festa major improvisada amb nocturnitat i alevosia, amb nocturnitat i alevosia, alcalde.
No, jo crec que, espero que la gent tingui prou seny com per entendre que l'explosió ha de ser controlada. I que jo també espero que demà o tots tinguem molt clar quines són les coses que es poden fer i les que no es poden fer. Que encara no estarem a la plena normalitat, ni molt menys. Hi haurà restriccions i és important que no comencem amb el batibull aquest d'anar al jutjat i demanar que no sé què. No, jo crec que si les dades sanitàries van seguint la línia, que en aquest moment és d'estabilitat tirant avall, o sigui, tirant avall en el sentit positiu del tema, de que portem setmanes més o menys amb una mateixa franja d'infecció, però amb tendència positiva, amb tendència a millorar. Si això segueix així, jo crec que no hi haurà massa problema. Les restriccions que ens marcaran demà, que tindrem per demà, espero que siguin clares, que espero que siguin molt clares, i hi haurà pocs retocs. En tot cas, espero que els retocs siguin en positiu, que cada cop liberalitzar més. Però tot dependrà, lògicament, de les dades sanitàries. Els dubtes vindran si aquestes dades sanitàries no són bones. No són bones en alguna comunitat, en alguna zona, perquè aleshores, clar, és lògic, no? Si imaginés vostè que a la zona de Lleida, doncs ara amb tot el tema dels temporers, doncs de la fruita, com va passar l'any passat, hi ha una infestació de Covid, lògicament, doncs, potser el govern de la Generalitat dirà, escolta, la zona aquesta doncs, volem decretar un altre cop l'estat d'alarma, un altre cop tal. Lògicament, sempre lligat a les dades sanitàries i espero que aleshores el tema sigui àgil i no comencem amb lluites increïbles, no?, entre administració política i jutjats. No? Jo crec que espero que tothom sàpiga estar a l'alçada. No?
De tota manera, una cosa és el bon desig, no? I de fet, vostè ho ha dit, i jo penso que la societat catalana i espanyola s'ha portat molt, molt i molt bé durant tot aquest període. Entre altres coses, perquè, per exemple, el tema dels drets fonamentals, aquí s'ha qüestionat molt poc. S'ha qüestionat molt poc, quan a d'altres països, on potser hi ha una cultura en aquest sentit, diguem-ne, democràtica, diguem-ne, doncs, com vostè vulgui, més arrelada, doncs bé, hi ha hagut molts sectors de la societat que s'han plantejat, en seguida han plantejat temes de quins són els límits, fins on un govern a vegades pot actuar o no. No? quan parlem això de drets fonamentals, però esclar, la sensació que potser ha faltat una mica de previsió, perquè vostè, clar, l'estat d'alarma només el pot decretar l'estat espanyol. Per tant, aquí ens podem trobar amb un conflicte d'interessos important. Hi pot haver-hi sectors que en un moment donat diguin, escolta, nosaltres ara no, per què no ens han de deixar fer no sé què, anar al jutjat, etc. No, ha faltat previsió. Perquè una cosa és que s'improvisi davant d'una situació com és la Covid, que realment, doncs, és d'unes dimensions absolutament inesperades. Però hi ha coses que no s'haurien d'improvisar. I tots sabíem que el dia s'aixecaria l'estat d'alarma i que es podria donar aquesta situació. Home, que es portin ara per que ratifiqui el Tribunal Superior ara unes mesures, un paquet de mesures dos dies abans, sembla una mica... Són aquelles coses que penses, home...
Sí, però és el que hi ha. I amb aquest, és el que hi ha, i amb aquest tema... Això és competència molt... No de l'Ajuntament, eh?
No, per descomptat. Clar, eh?
Però sí que és veritat que clar, tot el tema del Covid, jo entenc que hi hagi la crítica, no? Però tots els que critiquen, que pensin què farien ells si estiguessin al capdavant d'una administració que ha de decidir unes mesures, eh? I que d'aquelles mesures en pot dependre la vida o la mort d'una quantitat de ciutadans del seu país, no? d'aquest país. No? Vull dir, no era tan senzill, no? És com el mateix estat d'alarma, no? Que fa aquest estat d'alarma ja van dir que s'aixecaria, quants mesos fa que es va dir que s'aixecaria el dia aquest? Fa molts mesos que es va dir.
Sí.
Es va dir sense saber en absolut en quina situació estaríem. Per tant, bueno, en aquest cas no es va improvisar perquè es va dir tal dia s'aixecarà l'estat d'alarma, però en realitat és fals, això era fals, perquè imagini's vostè que les dades sanitàries en aquest moment no fossin d'1, sinó que fossin el doble, doncs aquest estat d'alarma es prorrogaria. M'entén? Vull dir que en realitat el que li vinc a dir és que la improvisació ve donada per l'evolució del mateix virus, que no hi ha ningú, ni els més prudents ni els més llançats, diguéssim, que pugui preveure l'evolució del virus. Sí que es veu ara, perquè ara ja es comença a veure molt els efectes de que la vacunació realment és espectacular els efectes que té en positiu. Per què? Perquè doncs, miri, el sector on realment ja s'ha incidit en vacunació, en què està la gran majoria de població vacunada, és el sector de les residències. I si vostè veu la gràfica d'afectació de Covid a les residències, és brutal. És que hem passat de... Veu vostè, bueno, hi ha una davallada espectacular.
Sí, sí,
no?
Sí.
I per tant, això és quasi la millor notícia que podem tenir, no?
Per descomptat. No, sí, sí. Jo feia incís en el tema de la improvisació precisament per això, no? Perquè amb l'antelació en què Pedro Sánchez doncs, va comunicar que s'aixecaria l'estat d'alarma, sí, doncs hi havia temps suficient tant per part de l'estat sí, central com per part de les diferents comunitats autònomes per poder preveure situacions d'aquestes. Però vostè em pot dir perfectament, escolti, doncs pregunta-li a Pedro Sánchez. Ja.
Bueno, sí.
Per tant,
sí, sí, però...
i pel que fa a la vacunació que deia sí, vostè, aquesta és la gran. O sigui, la vacunació és la solució, aquest és el mantra, això ho tenim molt clar. Per cert, la setmana que... O sigui, dilluns ja s'estan començant a aplicar, però dilluns comença ja el sector jove de 50 a 59, i faig incís amb el qualificatiu, sí, ja podem començar a demanar tanta per vacunar-nos. Per cert, vostè però està ja vacunat, vostè sí que ja està vacunat.
Sí,
jo em
vaig vacunar perquè era el límit del jove, ja no era jove.
Sí, sí. No. Escolti, també,
vaig fer el 60, també. Vaig fer el 60 d'aquest any i llavors pam, em van ficar a l'AstraZeneca i llavors soc d'aquest col·lectiu de 60 a 70 doncs, que ens han vacunat a l'AstraZeneca i que ens van ficar la por al cos amb tantes notícies i tantes coses i jo crec que s'ha de prescindir d'aquestes notícies perquè hi ha tants interessos aquí darrere, tants interessos econòmics. I miri, l'altre dia llegia que, clar, ara precisament Europa i Anglaterra, Europa i el Regne Unit, no sí, estan amb les millors relacions, amb això del Brexit. I clar, una vacuna que ve d'Oxford, que és una vacuna que ve de Gran Bretanya, doncs la comunitat europea, doncs potser li ha ficat més requisits o potser li ha posat més... Vull dir que no se sap mai, ja no se sap mai, i el que està molt clar és que el benefici que en treus comparativament amb els poquíssims riscos que hi ha És que és
està claríssim. L'escàndol de les vacunes. Aquí dius l'escàndol de les vacunes. I el tema d'AstraZeneca ha sigut bastant evident. I, per cert, Joe Biden, el president dels Estats Units, que ens està sorprenent a tots, m'estic començant a fer molt de Joe Biden, amb 78 anys i amb el que s'ha de tenir, un home que tens la sensació que ell diu, escolta, jo si he vingut aquí ja és per deixar petjada, i de moment ja ha dit que les patents que quedessin en suspens. Perquè així arribin a tot el tercer món. Després hi haurà tota la burocràcia, que ja veurem això, quant de temps haurem d'esperar perquè això s'apliqui. Però és un pas endavant, i les farmacèutiques que ja han saltat, li han saltat ja a la iugular, en el sentit que això no podia ser de cap de les maneres, etcètera, allò que dèiem.
L'altre, el que ens interessa, perquè el Biden sembla que ja ha vacunat 250 milions d'americans, em sembla, puc equivocar, em sona la xifra aquesta. Aquí estem amb 2 milions, a Catalunya s'han vacunat ja 2 milions de persones, que és molt, comença a ser molt, i el que ens interessa ara és que mira, el que m'interessa ara, jo crec que ens interessa a tots, és que arribin aquestes vacunes, que arribin moltes.
Correcte.
Val? I si alliberen les patents i es poden fer de cara al futur, perquè això que són vacunes que ja es veu que serà com la grip, que se l'haurà de posar tothom cada any, sembla que va per aquí,
sí,
la cosa,
sí.
Doncs si estan alliberades les patents vol dir que hi haurà empreses de Catalunya potser que podran fer vacunes. I per tant, no ens haurem de gastar diner públic en pagant amb empreses de fora. Vull dir, fantàstic. Ara, en aquest moment, el que no vull és que hi hagi una pica de baralla d'aquestes que faci que la farmacèutica baixi el ritme de producció.
Ah, que aquesta és una altra. Jo
he escoltat una notícia, diguem, positiu, molt bona, però ell ja ha vacunat a moltíssima gent. I nosaltres ens en queden molts. El que jo vull és que cada setmana em diguin que s'obren vacunes i que la gent pugui anar a fer cua, i que l'estiu, que el mes de juny-juliol, hi hagi el 70% de la població vacunada.
I la suspensió és temporal, o sigui, de negoci en continuaran fent. Alcalde, centrem-nos en l'actualitat vilafranquina. Vam presentar aquesta setmana la policia local, el seu informe anual de tot el que ha estat la seva actuació, i destacaven dos que no sorprenen, dos inputs. D'una banda, que han baixat, durant la Covid, van baixar les infraccions, diguem, no ordinàries, perquè la gent, doncs, evidentment, estava a casa, fins i tot doncs, els lladres també estaven a casa, no? Com tothom, per tant, han baixat el que són delictes i infraccions ordinàries, però, en canvi, clar, es van disparar les infraccions per saltar-se justament les restriccions. Aquesta va ser una mica la dada principal. I d'altra banda, també es va parlar d'aquesta iniciativa que s'està impulsant des de la policia local, d'això que en diuen policia de proximitat. Nosaltres estem treballant amb aquest tema per a aquesta televisió, farem un reportatge per explicar-ho, d'acostar cada vegada més el cos policial, que a vegades tens aquesta imatge, jo reconec que també l'he tingut, que estan aquí per posar multes, no? Doncs d'acostar-lo al ciutadà com un servei realment d'ajuda al ciutadà. Què es pot dir d'aquesta... De tot això?
Bé, jo diria que la memòria d'aquest any va ser diferent que els altres, precisament pel tema del Covid i el tema d'aquest estat d'alarma que ha fet que les nits, doncs, a Vilafranca circulés poquíssima gent, que és moltes vegades quan es fan actes d'aquest tipus, i per tant ha baixat molt. Ara, per un cantó s'ha palesat dues coses, no? Una, la policia... Ja ho sé, que hi ha gent que ens critica perquè haguéssim tingut d'apretar més els ciutadans i tal perquè complissin les normes. Segurament hi ha qui ens critica per més i n'hi ha qui ens critica perquè ho han fet massa. N'hi ha que ens diu poc i n'hi ha que ens diu massa. Sempre hi ha les dues gent. Ara, de sancions, doncs mira, em sembla que van dir que es havien posat més de 3.000 sancions fins al mes de desembre. 3.000, és una barbaritat. Que no vol dir 3.000 persones. Per què? Perquè moltes d'aquestes són reincidents. Són gent que reiteradament incomplia, doncs, potser el toc de queda, o potser la mascareta, o el que sigui. Per tant, per un cantó, això. Però jo diria el que s'ha palesat en aquesta memòria és que la tasca de la policia, que és complicada, que no és senzilla, té dues vessants. Una, que és la sancionadora, que vostè deia ara, les multes, el control de l'ordre públic, etc. Per tant, la policia, en el sentit, en la visió més dura, la visió més dura que té el ciutadà, però també la policia que acompanya, que dona suport i que ajuda el ciutadà. Aquesta també hi és, aquesta vessant. I aquest any s'ha demostrat d'una forma brutal. Jo sé que la gent no és conscient de la quantitat de feina que va fer la policia als mesos aquells en què tots vam estar tancats a casa sense poder sortir, i s'hauria de fer un premi a tota la gent que va continuar tirant del carro, i aquí poso la policia, evidentment, que va fer les seves tasques de seguretat, però també ens va ajudar en tot el que és, tot el que és els trasllats d'aquests materials, els EPIs, tots els materials aquests que necessitàvem, els que fèiem anar amunt i avall i ens ajudaven, era la policia. Però evidentment també s'ha de remarcar totes les persones que han fet la neteja dels carrers, totes les persones que han treballat en supermercats, les persones que van donar la cara i segurament sense, moltes vegades sense les mesures necessàries. Per tant, la policia té aquestes dues imatges i les ha de tenir, perquè la policia amiga, la policia que acompanya, ha d'anar acompanyada de la policia del bastó, perquè si algú no fa les coses ben fetes, doncs l'ha de sancionar. I després, el tema de la policia de proximitat, que vostè diu és un tema que ja fa anys, que jo des que estic en política sento la paraula aquesta, i s'intenta fer el màxim que sigui, el màxim possible. Li diré un problema. No? Quin és el problema? El problema és que no a Vilafranca, totes les poblacions tenim els pressupostos que tenim, i aleshores podem tenir la policia, el número de policies que tenim. Si la tenim una plantilla de Vilafranca entre 60 i 70 persones, doncs és la que hi ha. Hi ha 365 carrers o més a Vilafranca, uns quants més ara hi ha, i hi ha la policia que hi ha, que a més no són 70 que poden estar al carrer, perquè n'hi ha uns quants que han d'estar al pati del Gall fent les tasques administratives, uns quants que estan al carrer, i a més fan torns, perquè són 24 hores, la policia no treballa de 8 a 3, treballa 24 hores, per tant, 3 torns. Si vostè compta els 3 torns, més les persones que han d'estar a l'oficina, més tot, lògicament, si tinguéssim més pressupostos, com passa a Alemanya, perquè, per exemple, a Alemanya, la població que està més germanada, Bill, doncs, miri, li diré un exemple de les diferències a vegades amb Alemanya, no? Doncs miri, Bill, el seu pressupost de l'Ajuntament per funcionar, l'últim cop que hi vaig anar jo, fa ja 3 anys o així, doncs estava avançant que eren 120 milions d'euros. 120 milions d'euros. Nosaltres, aquest any, que hem tingut el pressupost més alt dels darrers, estem per allà als 50. Més del doble. Però amb una diferència, i és que ells, la policia local, els hi paga el land. Per tant, la plantilla de policia que tenen els hi paga la comunitat, l'autonomia o l'any.
Sí, el seu estat.
Perquè entengui una mica, perquè és molt fàcil que ara em surti algun grup i em faci una moció, escolti, s'incorporin 10 policies més. molt bé, el que sempre diem, molt bé, comptem. Això quan suposa? Quants diners suposa? Molt bé, d'aquí els traiem. Això és el que mai et diuen. Sempre et diuen on t'has de gastar més, però no et diuen mai amb qui li treus, perquè això són vasos comunicants. O sigui, si treus per un cantó, si poses per un cantó és que has de treure d'un altre. No? I per tant, aquest és el problema. Si tinguéssim 30 policies més, doncs miri, si hi ha tants barris a Vilafranca, doncs n'assignem, doncs miri, a cada torn assignem un parell de policia de proximitat i anem fent. Tot i així es fa una tasca important de proximitat, que suposo que si ara vostès fan un programa de televisió, els hi explicaran.
Ho estem treballant. Alcalde, sí. No, anava a dir, perdoni que el talli, però el que sí que no tenim és més temps, perquè si no és allò que dèiem, l'hauré de treure, i després doncs, aquí llavors em renyen. Tinc un director que em renya i em diu, escolta'm, que després no podem quadrar la programació. Alcalde, ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu, gràcies.
Bon dia.
Fins aquí el diàleg amb l'alcalde. Cuideu-vos. Fins la propera. Adéu.